Vinga, són les 9:35, a les 16:35 a la remissió. Ara volem parlar de cuina, però no només de recepta, sinó de tot allò que s'hi cou al darrere. Memòria, identitat, territori i també, per què no, resistència. Ho fem a partir del llibre Fer un brou per ser lliure, editat per Bruguera, una obra que ens convida a tornar a l'essencial, a repensar la nostra relació amb el menjar i amb el món que ens envolta. Per fer-ho, ens acompanya la seva autora, Marina Ribas, eivissenca, pagesa, dietista i divulgadora gastronòmica. Marina Ribas, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
El títol, doncs, crida molt l'atenció, Fer brou, una mica com a acte de llibertat. Què vol dir per a tu això?
Mira, doncs és una mica un títol que juga amb aquesta realitat que vivim avui en dia, que és que ningú té temps, ningú té ganes i molta gent ni tan sols sap que és fer un brou. Ens deixem emportar una mica per la immediatesa, per tot aquest menjar precuinat i tot això que hi ha ben llest, que és com per facilitar-nos la vida, no?, m'ho diuen, però la realitat és que amb les decisions que prenem amb un acte tan quotidià com és alimentar-nos, estem triant també en quin món volem viure i de quina manera volem cuidar-nos i cuidar les altres també.
I tant, en quin moment neix doncs, aquesta necessitat d'escriure el llibre i què ens hi podem trobar? No sé si ens hi trobarem receptes, aquesta mena de reflexions, tècniques culinàries, una mica de tot. Què hi ha en aquest llibre exactament?
Doncs, tot i que té un títol molt, molt gastronòmic, realment sí que és veritat que l'eix vertebrador del llibre és la cuina, és l'alimentació, però el que són 15 petits assajos al voltant del menjar o en su menjar com a pretext per parlar de qüestions variades, no? Com seria, per exemple, temes més polítics, més d'economia, més de territori, no? I sempre en su menjar com aquella cosa tan nostra, tan identitària, però que després ens permeten molt pensar i també repensar en quin món vivim i de quina manera m'ho relaciono amb aquest acte tan de sa vida diària com és alimentar-nos, no? Llavors, receptes no n'hi ha, sí que hi ha com petites pinzellades, no?, d'aquest dia a dia que comenta al voltant de sa cuina. No és un llibre de receptes, sinó petits assajos o reflexions personals que enllacen en diferents temes que mos afecten a tots.
Déu-n'hi-do, doncs, que interessant. Entenc que, bé, pel que ens estàs explicant, per tu el menjar, el cuinar, no?, i el, no sé si també, doncs, el producte que fas servir, doncs, va molt més enllà, no?, d'aquest senzill acte que és, doncs, cuinar. Parlant d'això, també et volia preguntar sobre el feminisme, no?, que molts cops sembla que està, doncs, fora de la cuina, que has de sortir de la cuina per ser feminista. Tu què en penses d'això, per exemple?
Això és un tema superinteressant i crec que encara estem reflexionant molt.
Sí.
En els llibres sí que hi ha una qüestió que comento, no?, i és que té molt a veure amb això que avui en dia anomenem corresponsabilitat o aquest feminisme de portes cap enfora. I certament hi ha hagut un canvi molt dràstic perquè fa alimentació a les famílies i té a veure sobretot amb aquesta incorporació de la dona en el món laboral, que no fa tants anys, no? Abans les dones vivien de portes cap endins, eren les mestresses de casa i a les famílies hi havia algú que s'encarregava de tota la part de les cures entre les quals hi havia l'alimentació, no? Llavors això amb la incorporació de la dona en el món laboral canvia. Però tot i així és un canvi que arriba una mica a mitges, no?, perquè la càrrega mental i les responsabilitats relacionades amb les cures segueixen recaient majoritàriament sobre les dones. Llavors aquí toca fer un replantejament, no?, que és, hem avançat en drets, hem aconseguit moltíssimes coses, però potser encara falta donar una passa més i treballar una mica més aquesta part de corresponsabilitat, de saber que les cases han de cuinar tant homes com dones, recuperar també una mica aquesta visió potser que va més enllà de homes i dones i tasques que a nivell d'estereotip de gènere pareix que pertanyen a uns o als altres, i recuperar més aquest esperit comunitari de compartir, de cuinar conjuntament, de corresponsabilitzar-nos a totes les tasques relacionades amb les cures, independentment de sexe, no? I bé, són petites reflexions que també entren en aquest llibre perquè estan també molt a l'ordre del dia.
I tant. D'altra banda, de vegades quan parlem doncs, de sobirania alimentària o parlem doncs, d'això de cuinar, de comprar bé, de ser conscient de què mengem, com mengem, a la gent li sembla com complicat. Tu què en penses d'això? És complicat tot això?
Clar, el tema és que quan parlem d'aquestes qüestions, com la sobirania alimentària, com triar producte local, quilòmetre zero, no? Totes aquestes coses que ens pareixen tan rellevants, moltes voltes el que faim, i crec que és erroni o si més no qüestionable, és que dipositem tota la responsabilitat a les persones en termes individuals. Llavors, és molt difícil avui en dia que tothom pugui fer totes les coses bé. Llavors, el que si volem menjar millor, si volem que les cases es cuini, si volem recuperar sabors tradicionals, si volem poder comprar productes quilòmetre zero, ecològics, respectuosos amb les persones, amb el medi ambient, etc., el que hem de fer tal vegada és replantejar-nos que els canvis han de venir d'un lloc més col·lectiu o potser fins i tot fer canvis a nivell estructural que ens permetin realment poder accedir en aquests productes, recuperar el temps per cuinar, i això passa, no passa per l'individu, sinó que passa per fer un replantejament de com estan vivint a nivell col·lectiu, perquè al final cada volta socialment estan més alienats, no? Vivim més sols, hi ha molt més individualisme, això és com una petita victòria d'aquest sistema productivista i capitalista en el que vivim, i és aquí on penso que hem de deixar de responsabilitzar individualment les persones i començar a plantejar-nos com col·lectivament podem fer aquests canvis i recuperar el nostre temps i la nostra sobirania a les cuines, no?
Efectivament, com has triat aquests textos? No sé si són textos que tu has escrit expressament pensant en, doncs, en aquest llibre o si són textos que tu mateixa has anat fent doncs, en moments lliures o en moments que tu has vist necessari doncs, escriure i els has seleccionat i després has publicat el llibre. Com ha estat aquest procés de selecció?
Doncs bé, jo tenia un Substack. És com un blog, no, diríem, dels blogs d'abans, que s'està recuperant això, que també és una cosa que m'agrada molt en aquests temps d'immediatesa, que tornem a recuperar les lectures lentes i pausades, no? Sí. I aquestes plataformes van sorgint perquè hi ha un interès general, no? Llavors jo tinc un Substack, que és el Rebost d'Anna Marina, i allí vaig començar a publicar alguns articles relacionats amb tots aquests temes que jo personalment m'inquieten i al voltant dels quals m'agrada reflexionar. I llavors va arribar la proposta editorial de Penguin per fer un llibre que tractés aquests temes que jo ja m'agradaven d'abans i vaig fer una selecció amb 15 títols de qüestions que jo m'assemblava que podien ser interessants i de les quals em venia de gust escriure i d'aquí va sorgir Brou per ser lliure i inclou 15 petits assajos amb temes... Com, per exemple, hi ha un capítol que es diu Tothom menja el mateix, que parla una mica de la homogenització i la globalització de l'alimentació. Un capítol que es titula L'estrany cas de la cuina minvant, que parla també de com l'arquitectura modula algunes de les decisions que prenem alimentàriament. Vull dir, és com una mica variat, com comentava en el principi, no? Al final la cuina és l'excusa per parlar de tots els temes que ens importen.
Doncs mira, ara que ho estàs dient, lo de la cuina minvant m'està sorprenent, perquè tens raó que cada cop tenim menys espai per cuinar i menys espai sí. També per deixar, diguem, les olles i tot el que suposa. És com...
Clar. Si imaginem una mica les cases com eren antigament, no? La cuina era un element central perquè no només s'hi desenvolupava l'acte de cuinar, és que és un espai de socialització, de compartir, de vida, i ara cada vegada les cuines són com més petites, els conceptes de les cuines tancades, sí. Són espais que estan pensats per estalviar i ja ningú té rebost, és a dir... Vull dir, encaixa molt també això, va molt lligat en aquesta idea també de l'economia i de la moda de vida actual, no? De fet, l'article, aquest petit text, comença amb una reflexió al voltant d'unes declaracions que va fer un famós empresari aquí a Espanya dient que d'aquí uns anys no hi hauria cuines a les cases, que ja no farien falta perquè tothom podria comprar el menjar preparat, no? I precisament aquest capítol parla d'això, de com hi ha altres persones alienes a nosaltres que estan prenent decisions sobre com hem de cuinar i com hem d'alimentar-nos, i és una cosa com molt civilina, però que va calant, i aquí és on nosaltres hem de dir, espera, que potser no és així com jo vull viure, no és potser així com jo vull cuinar i cuidar, no?
I tant, i tant. I d'altra banda, lo de tothom menja el mateix també em fa reflexionar... Tothom menja el mateix, què és el que menja ara mateix tothom? Smash Burger.
Exacte, vull dir, sí, surten uns quants exemples que crec que són força representatius i mira, hi ha una qüestió que jo crec que ho hem pogut palpar tots, no? Que és viatjar a qualsevol ciutat del món, no? I trobar-hi exactament els mateixos restaurants, les mateixes ofertes, és a dir, si vols esmorzar hi ha locals de brunch, no? Sí. Si vols dinar pots triar entre poques, ramens, tacos, i depenent de l'època, no? Empanada o panades argentines típiques, no? Que s'han anat obrint botigues, és a dir, cada vegada totes les ciutats del món s'assemblen més les unes a les altres. M'ho passa amb la roba, anar amb tots vestits igual a qualsevol banda del món, no? Està passant el mateix amb el menjar, no? Llavors, no pot ser que jo vulgui viatjar, per exemple, a una ciutat a conèixer la gastronomia, que per jo és un pilar fonamental per entendre com es viu a altres indrets, no? Visitar mercats, totes aquestes coses, i que quan jo vull anar a menjar un menjar tradicional em trobi que tinc la mateixa oferta que podria trobar a qualsevol ciutat del món, que més igual està a Barcelona, Madrid, París o Londres, perquè trobaré el mateix tipus de menjar, no? Llavors, també això parla molt de la pèrdua d'identitat i sobretot d'una qüestió que també considero molt rellevant, que és a nivell mediambiental, no? Quin impacte tenen aquestes decisions alimentàries a nivell mediambiental, com per exemple el tema de salbucat, el tema de salmó, no? Totes aquestes coses que, ostres, potser podem menjar sardines i malles, no?, per obtenir el mateix que ens donen aquests aliments sense haver d'impactar el territori d'aquesta manera.
Mira, parlaves això, parlaves de la identitat i de la pèrdua d'aquesta identitat. Com, tu que ets eivissenca, com veus que està passant efectivament aquí a les nostres illes també amb el... Doncs amb els canvis, no?, de propietat dels restaurants, dels indrets, de les cadenes que també arriben a poc a les nostres illes, com ho perceps això?
Clar, al final té a veure molt bé també amb el model de turisme que se fomenta, no? Vull dir, al final, si tu fomentes un tipus de turisme enfocat a la festa, a desenfre i a la pulsera de tot inclòs, no? Moltes vegades saps que això porta també associat determinat tipus de consum, no? Llavors, això també és un perill en el sentit de que... hi ha com dos extrems, no? El turista que li pot ser igual, no?, menjar a qualsevol banda i li és igual anar a McDonald's, i després hi ha el turista amb un nivell de poder adquisitiu molt més elevat que pot accedir a restaurants que potser serveixen més plats de la cuina tradicional. Que això també és un tema que jo em genera certa dissonància, no?, a nivell intern, perquè al final estan convertint també la gastronomia local, molts restaurants o molts indrets, en una mena de luxe, no?, com si fos ara, no sé, una cosa excepcional, quan molts d'aquests plats que precisament ara estan de moda en els restaurants havien set plats tradicionalment de les classes més humils aquí, tant a Eivissa com a Formentera, no? Sobretot aquests plats més de pesca, més de la mà, no? I ara menjar-te un bullit de peix o una llagosta és una cosa realment extraordinària a l'abast de molt poques butxaques, no? Llavors, hi ha una mica aquests dos contrapunts que, com et dèiem, generen certa dissonància, perquè crec que hauríem de trobar s'equilibri, no? Fomentant aquesta cuina tradicional local, que no fa falta que hagi de ser de llagosta i de bullit. Hi ha moltíssimes coses que tal vegada podríem promocionar. S'està fent també molta feina des de les administracions, amb tot el tema de les fires i de més, que troc que és molt important, però per altra banda hem de mirar a veure com això ho podem introduir a la vida real de les persones, és a dir, que la gent en el seu dia a dia pugui cuinar verdaderament en producte local, pugui menjar receptes tradicionals, que les conegui, que continuïn passant de generació en generació. I això, en els temps que corren, tant a nivell de temps, de poder adquisitiu, etc, etc, és cada vegada més complicat.
Escolta, i tu mateixa, quan vas connectar, doncs, amb aquesta gastronomia local? Quan et vas interessar per ella? Qui te la va transmetre?
Pues mira, me la va transmetre una persona que és molt protagonista en el meu llibre, que em palca gairebé tots els capítols, perquè és com, jo ho dic, que és com la meva mare, i és que ha fet la meva abuela. La meva abuela, que de fet ha fet aquestes dones típiques eivissenques que han treballat tota la vida sense, com dic jo, sense contracte ni reconeixement ni res, i se n'ha encarregat de les cures de tota una família i gairebé de les veïnes, no?, també. I ella, la veritat, és que ha fet inspiració total, no només en aquest llibre i a la cuina, sinó a la vida en general d'ella. Des que era molt petita jo he après a fer el típic, doncs, bunyols, oradetes, tot tipus de plats tradicionals. Ara ja és molt velleta i ara ja s'asseu de vora naltros mentre sa mama i jo cuinam, però sense cap mena de dubte crec que tot aquest amor que jo sent per sa cuina, per sa territori, per sa camp, per sa hort i tot això ve indubtablement d'ella.
I d'alguna manera, no sé si et preocupa que això es perdi d'alguna forma, que es deixi de valorar, no? Doncs sí. Aquestes coses tan quotidianes i que abans es donaven per fetes i que bé, ara, doncs amb els canvis socials, no sé si creus que poden perillar, no? Aquest valor a la cultura, a la identitat, a la gastronomia local, al conèixer les receptes, al valorar-les, al fer-les, no?
Allà, és un tema que sí, que evidentment que em preocupa, no? I em fa certa pena, perquè penso que hem de trobar la manera de poder gaudir d'això mateix, no? D'anar a un restaurant i menjar-nos qualsevol plat que vingui de l'altra banda del món, que és exòtic i és divertit i de tant en tant ve de gust, però també saber com podem seguir amb aquestes receptes tradicionals que no formin part només d'aquests receptaris de festa o d'ocasions especials, sinó que siguin part de la cuina del dia a dia. Però aquí entram una miqueta en el que parlàvem abans, no? Qui és avui en dia gent jove que tenga temps, per exemple, per anar en el mercat, no? A comprar peix d'aquí, després arribar a casa, escatar-lo, fer un gerret escambatxat. No? Són petits exemples que crec que parlen molt de com el mode de vida que hem construït dificulta el manteniment d'aquestes tradicions. I per això jo també sóc molt insistent en que tal vegada recuperar tot això passa per tornar a repensar com volem menjar les nostres cases i de quina manera, és a dir, podem generar una mica de teixit social, de comunitat al voltant de les qüestions gastronòmiques, culinàries, de cures, i fer que tot això sigui una miqueta més fàcil per tots. I mentre te conto això, ara mateix estic pensant en un exemple que he donat molt, no?, últimament en algunes entrevistes i demés, que és una cosa tan tonta, no?, o tan bàsica, però d'això que potser no hi penses, que és que jo, per exemple, comparteix tàpers amb una vecina. Que és clar, dius, és una cosa super tonta, vull dir, un plat de unes llenties. Ara mateix jo tinc dins el forn un cuixot de bestiar que me'l va donar ella ahir marinat, me n'encarrego jo de cuinar-lo i després ens el repartim. I vull dir, són coses molt absurdes, però s'han fet tota la vida, no? Jo, per exemple, aquí a casa meva, aquí en el poble, record de sempre trobar penjada a la porta de casa una bossa amb ous d'una vecina, una altra que havia fet una coca i havia deixat un bocinet aquí posat damunt de sa porta, una altra que havia deixat paixut per ses gallines. És a dir, jo crec que aquí està sa clau de mirar a veure de quina manera entre tots ens podem ajudar mútuament i poder tornar a descarregar-nos d'aquesta pressa i d'aquesta manca de temps que tenim tots i cuidar-nos els uns en els altres. Al final, hem de pensar que existeixen molts de models vàlids, no? Que nosaltres és que coneixem més per la tradició en la que vivim, és aquest model familiar, tradicional, típic, no? Però hi ha moltes maneres de generar vincles que mos ajuden a cuidar-nos els uns en els altres més enllà de la família prototípica, no? I crec que, per exemple, els veïnats, els vecindaris, són una de les claus de generar un teixit social fort i potent que, a més, serveixi per promoure canvis reals. Mm.
Doncs, mira, molt bones dinàmiques que es poden, doncs, ens poden fer pensar, no?, sobre, escolta, estàs visquent massa tancat a casa teva, coneixes els teus veïns.
Exacte.
Quan et sobra un tàper, penses que algú li pot fer falta, no? Doncs són preguntes.
Exacte.
que ens podem fer i de també recuperar una mica l'amabilitat amb els altres i aquest compartir, no?, que abans era tan obvi quan tothom es coneixia aquí a les nostres
Exacte.
Illes. Escolta, Marina, si algú et preguntés, algun extraterrestre o algun turista et preguntés, Marina, vull conèixer, puc menjar només un plat, vull conèixer, diguem, la gastronomia de Formentera i Eivissa, la gastronomia d'Eivissa.
Wow.
Ja, és molt complicat, però quin plat hi faries tu o quin és el que més t'agrada fer de tots els plats, quin és el que més carinyo li tens?
Mira, jo te diria que per records d'infantesa i tradició i totes aquestes coses hi ha un plat que jo m'agrada moltíssim, que és d'aquests de cada dia, que és bastant senzill i bàsic, però un guisat d'ous, amb una miqueta ara que en els temps de carxofes bones i fins i tot algun esparreguet d'aquestos que es troben encara, jo crec que això per jo seria la definició de la gastronomia d'aquí i de qualsevol indret del món en el sentit de que la gastronomia local, com a exemple, no? A nivell universal, té molt a veure amb el paisatge del territori. Llavors jo sempre diria que allò que vegis que forma part del paisatge és el que ha d'anar dins el teu plat.
Doncs Marina Ribas, divulgadora gastronòmica i autora d'aquest llibre Fer brou per ser lliure, moltes gràcies per aquesta entrevista. On el podem aconseguir?
A qualsevol llibreria i a plataformes digitals, però jo des d'aquí faig una crida a les persones que per favor comprin el llibre a llibreries, que això també genera teixits en els barris i en els pobles, així que puguem presencialment anar saludant el nostre llibreter, per favor, allò me fa molt feliç.
Moltíssimes gràcies, Marina. Que tinguis molt bon dia i molt d'èxit en tots els teus projectes.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.